A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Doncs vam parlar amb ell fa uns dies i avui que ja s'ha publicat, que ja ha entrat en vigor, també volem parlar d'hipoteques i d'aquest canvi normatiu amb el Daniel Tarroja. Ell és advocat i associat director de Crau i professor del Centre d'Estudis Financers. Daniel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El divendres va entrar en vigor, perquè es va aprovar al BOE, aquesta nova llei, que es va fer a través d'un decret llei, en el qual, a partir d'ara, a partir de ja, els bancs són els que han de pagar aquest impost que s'aplica quan es registra una hipoteca.
Efectivament, sí, sí.
Ara ja après, tenim... Veus com jo he après arrendada parlant tu?
No, no, i tant, i tant. No, tenim ja, no sé si dir l'últim capítol del Vodevil o no, però com a mínim una etapa més o un capítol més, i en aquest cas ja tot ben motivat per la decisió que estàvem tots esperant que adoptés el Tribunal Suprem. Decisió, per cert, que se sap a nivell de premsa, però que ningú ha vist encara perquè no està publicada. Vull dir, és d'aquestes coses que en el capítol, no, de despropòsits que està fent el Tribunal Suprem, jo considero que realment que se sàpiga per premsa una cosa que encara no hem pogut veure quina és la decisió que adopta el Tribunal és absolutament delirant, però vaja, en qualsevol cas ja tenim segur que el Tribunal corregeix la sentència que va publicar i tan bon punt va fer això... Doncs,
de fet, a dos dies de deliberacions, sí, que sí. Pràcticament van estar empatats allà.
Exacte, sí, sí. Van estar empatats perquè, evidentment, i com ho vam explicar l'últim dia que vaig venir aquí, la situació que es produeix amb el tema de les hipoteques, més enllà dels efectes futurs sobre qui ho ha d'acabar pagant o no, si ho analitzem en estrictes termes de tècnica fiscal i de tècnica jurídica, la sentència que va aprovar el Tribunal Suprem era absolutament impecable. Era una sentència que jurídicament, a més, manté un criteri que ja ha mantingut el Tribunal Suprem en altres casos també similars respecte sobre qui és la persona que beneficia en aquest cas això i on es produeix realment la manifestació de capacitat econòmica, que és això el que busca gravar un impost. I sobretot en el cas concret aquest, com vam explicar l'altre dia, es produeix un defecte de tècnica legislativa, que és que per via reglamentària s'havia definit qui és la persona que toca pagar l'impost. I el Suprem va dir, miri, això està mal fet, això s'ha de fer a través d'una norma amb rang de llei. Clar, el Suprem ara fa marxa enrere sense utilitzar cap dels procediments legalment establerts per revisar una sentència ni res, i a sobre posa en bandeja el que acaba de fer el govern, que és dir, bueno, doncs si el Suprem no fa això, i amb les famoses declaracions del senyor Lesmes que va fer també l'altre dia, dient, bueno, és que esto es culpa del legislador...
Que legisle.
Que legisle el legislador. Doncs, evidentment, el senyor Pedro Sánchez ha recollit el guant molt ràpid i ha dit, doncs, miri, legislació al canto.
Un decret llei i entra en vigor al cap de poques hores, es va aprovar en el Consell de Ministres el dijous i el divendres ja estava publicat al BOE i estava en vigor. Això significa que a partir del dilluns qualsevol hipoteca, a partir de demà, que la gent signi, aquest impost la va pagar el banc. La pregunta és, això no significa que les hipoteques no pugin o que el banc no es cobri aquest impost per la porta del darrere, no? Que diuen, vale, sí, no ho podran fer, però ho podran fer perquè fàcilment poden pujar un 1% al preu de la hipoteca, i diuen, no, és perquè, mira, perquè cobramos más, no?
Això és així, clar. És a dir, a veure, seria molt naïf i fins i tot molt càndid que penséssim que quan no es produeix una pujada d'impostos en qualsevol de les matèries que existeix en el nostre ordenament, aquesta no pugui veure's repercutida sobre el ciutadà. És a dir, si es posa un impost, per exemple, sobre les nuclears, en aquest sentit, no?, per protegir el medi ambient, doncs perquè contaminen molt, és evident que la nuclear acabarà fent que paguem més la nostra i que pugi la nostra factura del consum d'electricitat. Perquè això és una... I diguem-ne, vivim a la societat del capital. Les empreses, les societats mercantils es mouen per marges i, evidentment, si necessiten un marge de beneficis i han de respondre davant dels seus accionistes, doncs pels marges i pels beneficis que obtenen, si hi ha una pujada impositiva, és evident que quasi pràcticament sempre aquesta pujada impositiva repercuteix sobre el ciutadà. I això, evidentment, evitar-ho és pràcticament impossible. Seria tant com dir, entrem a un nivell de regulació de com s'administren els beneficis a les empreses, que ens posaria en una situació, diguem-ne, de no llibertat econòmica, com sí que tenim en el nostre país, evidentment.
Estem parlant de que tu creus que pujaran les hipoteques. No s'ha de ser tampoc un lumbreres per veure que...
És evident que si els bancs els retallen el seu marge de benefici, això comportarà, doncs, evidentment jo no sóc no represento cap a la banca, evidentment, ni treballo per la banca, llavors no sé si et posaran una comissió per una banda, et posaran el tipus d'interès, però és evident que repercutirà en aquest cost. Però, és a dir, portar-ho cap a aquest terme, jo considero també que és portar-ho o analitzar aquesta situació jurídica que s'ha produït aquí en uns termes, no dic demagògics, però sí que és cert que, home, clar, però ho acabarem pagant igualment tot, sí, no. És evident que si el govern ara pugés el tipus de l'impost sobre societats del 25 al 30%, aquest marge del 5%, també ens el repercutirien a nosaltres. Una empresa busca tenir beneficis, llavors, clar. Qualsevol, o si pugen l'IVA, és igual, si pugen ara l'IVA del 21% al 25%, si el pugessin, evidentment això comportaria que al final ho acabessin pagant tots. Per tant, és evident que el banc farà una cosa que és molt lícita, que és dir, jo tinc més costos i jo vull un marge de benefici. La qüestió, per mi, que no acaba de quedar tancada del tot, i és com queda, sobretot, la posició del Tribunal Suprem davant de tot el que ha passat.
Clar, perquè és que recordem que havia legislat d'una manera i ha acabat, doncs, legislant d'una altra, amb pocs dies de diferència.
Exacte, sí, sí. És una situació que...
I el Tribunal Suprem i la justícia espanyola, també.
Exacte. La posició, en aquest cas, que projectem a nivell d'estat en quant al que és un dels... Bueno, el tercer poder de l'estat, que és el poder judicial, evidentment queda molt tocat. I no estem parlant d'un jutjat de primera instància, estem parlant d'un alt tribunal, estem parlant de la màxima institució jurisdiccional del país. Que es puguin produir, diguem, aquestes situacions, aquestes modificacions, aquests canvis, quan, a més, insisteixo que a nivell de tècnica jurídica, recordem que el que grava l'IAJD és la inscripció, no?, a nivell del registre de la propietat d'aquesta càrrega que es constitueix en favor del banc, la manifestació de riquesa que es produeix aquí, evidentment, i que és gravable, és en favor de l'interessat, i l'interessat, evidentment, és el banc. Hi ha altres casos, i mira, us explico un molt ràpid, que aquesta nova sentència que encara no ha sortit, o aquesta revisió d'aquesta sentència que encara no tenim, no?, contradiu un altre criteri del Suprem, que ja fa uns anys que tenim sobre la taula i que va costar molt aconseguir-lo, que és el que es produeix quan tu tens un deute a Hisenda, per exemple, i no pots fer front al pagament del deute que tens a Hisenda i l'impugnes. En aquests casos, Hisenda et permet la possibilitat, si no pots pagar-lo, de suspendre el pagament d'aquest deute tributari. I la llei et diu, doncs miri, si vols suspendre, pot portar un aval o pot constituir una garantia immobiliària, un dret d'hipoteca en favor d'Hisenda, en aquest cas.
Qui paga això?
Exacte, perquè ho estic fent en favor d'Hisenda, val? En favor de l'Estat. Doncs durant molts anys això es deia que ho havia de pagar el ciutadà, i en canvi el Suprem va canviar el criteri i va dir, no, això ho ha de pagar Hisenda,
que
és el beneficiari d'aquesta hipoteca que s'està fent en favor seu. Clar, ara a mi la pregunta és, aquesta nova resolució que encara no tenim, que no s'ha fet pública en relació a l'IAJD...
Està s'obrint un altre meló, eh?
Bueno, és que és aquest el problema, és a dir, el Suprem no
acaba
manté un criteri...
Acaba d'obrir un altre meló, ara.
Efectivament. I va una mica en la línia del que us comentava també l'altre dia, de que recentment el Tribunal Suprem, en el que és el nivell estrictament tributari, només em puc pronunciar en això, que és la meva especialitat, però veig que va fent uns canvis sense mantenir un criteri jurisprudencial clar en molts temes. També ho vam veure amb el tema de les plusvalies municipals, ho vam veure ara recentment també amb el tema de l'IAJD, vam tenir-ne també amb més anterioritat problemes també interpretatius amb el tema de la taxa judicial que es va imposar en el seu dia. És a dir, anem veient posicionaments que realment no mantenen una coherència jurídica, que com a mínim la mantinguin. És a dir, ens agradarà més o ens agradarà menys, però que mantinguin una coherència jurídica. Perquè després l'explicació...
Per al seu bé.
Sí, i pel de tots, perquè al final després... Mireu, jo que treballo en un despatx que és una firma americana, en aquest sentit, o de matriu americana, doncs ens trobem amb clients britànics i amb clients americans que ens han comentat, però bueno, això com acaba ara, no? I com és això, no? I aquest canvi, no? I aquestes situacions...
I aquesta inseguretat jurídica també provoca que es pensin dos cops si inverteixen o no inverteixen.
Efectivament. El mal el genera...
Tu vols invertir en un lloc on no et canvia la llei el dia de demà.
Una cosa que en aquest país és la moda i la praxis habitual, i de fet inclús hi ha molta gent ara també que està dient si ja s'ha tancat definitivament el tema amb el precisament el Reial Decret Llei que s'ha publicat aquest passat divendres en el BOE, clar, un Reial Decret Llei tampoc és, per mi, al meu entendre a nivell jurídic, la fórmula de tècnica legislativa que s'hauria de seguir per tancar aquesta qüestió.
Per què?
Bàsicament, un Reial Decret Llei s'hauria d'utilitzar només en casos excepcionals i d'urgència. Lamentablement, en aquest país, tots els governs, tots, perquè això no és qüestió d'uns o d'uns altres, tots han legislat sempre còpia de Reial Decret Llei, que és una norma que t'evites, tu la pots aprovar a nivell de govern, evitant-te tots els tràmits parlamentaris. Clar, evidentment, anar legislant a còpia, no?, d'impuls, que és bàsicament el que es fa a través d'un reial decret llei, sense debat parlamentari, que provoca, doncs, que el partit de l'oposició, tan bon punt arribi al govern, torni a promulgar tants reals decrets lleis per modificar totes les posicions que ha adoptat el govern pretèrit. Que anant fent això ens provoca una cosa que en aquest país potser estem acostumats, però a ulls exteriors és una cosa que veuen d'absoluta inseguretat i de deliri, que és que es van canviant les normes sistèmicament sense poder tenir una base sobre la que assentar-se, no?
És a dir... És complicat el sistema judicial. Llavors, ara que ja tenim la sentència, hi ha també especialistes que recomanen, doncs, denunciar al banc si s'ha pagat l'impost.
Aquí jo seria molt, molt prudent, perquè també veig molts professionals que jo crec que estan barrejant les qüestions referents a les clàusules abusives de les hipoteques, que això sí que és una qüestió estrictament civil, i que aquí, evidentment, aquestes clàusules abusives serà la jurisdicció civil, la que jo crec que, a més a més, ja s'ha pronunciat amb anterioritat sobre quines són nul·les o no, però la qüestió en relació a l'impost, jo considero que és molt difícil que es pugui modificar. És a dir, en el sentit de que si la llei et diu clarament que qui paga l'impost és la persona física, en aquest cas la persona, doncs, que contracta la hipoteca, el prestatari, no entenc com es pot considerar nul·la una clàusula que digui això, bàsicament perquè és que no ho diu una clàusula, ho diu una llei, i la llei et diu clarament que ets tu qui has de pagar. He sentit també gent, inclús, que comenta ara aquests dies de dir, bueno, això s'ha d'anar a Europa i s'ha de portar a Europa, i segur que Europa això, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, clar, prudència també amb aquestes afirmacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà respecte de qüestions i de normativa, o que bé vingui a mesa de directives europees que s'hagin de transposar en els estats membres i que, per tant, al final l'última institució jurídica sigui el TJUE, o quan evidentment es promulgui una llei o s'aprovi una llei que afecti, doncs, diguem-ne, matèries d'aquesta naturalesa. Ah, en aquest cas, que es gravi, si l'estat en qüestió vol que es gravi aquesta manifestació de riquesa, aquesta actuació, que és la inscripció, i vol que la pagui, en aquest cas, doncs, el banc o el ciutadà, és una qüestió que considero que entra dintre de l'autonomia de cada estat, i dubto molt que el TJUE es pugui arribar a pronunciar respecte a aquest tema. Diferent és que hi hagin clàusules abusives en un contracte en matèria en sud-hipoteca, que insisteixo que és una altra cosa completament diferent.
Però no hi ha clàusules
diferent.
Abusives, simplement hi ha una nova sentència que contradiu una altra o que la modifica.
Que encara no la tenim, Quim, això és
encara
important.
Encara no la tenim, bueno, espero que la setmana que ve, a veure si vols venir vine, però no, bueno, ara parlem d'aquella sentència que estava, però és que resulta que no és igual de com ens havien dit.
Home, jo espero ja que el vodevil que tenim, insisteixo, en algun moment arribi al seu fi
i es
pacifiqui. I vols dir
que ha de ser a fi?
Amb aquestes, clar, quan anem fent aquests canvis i aquests toms de criteri i aquests canvis, mai tanques, jo crec, amb ferm i amb cert. És a dir, evidentment es poden reobrir i veurem la discussió jurídica que comportarà això a futur, però insisteixo que només seran estrictes termes tributaris. Per tant, veurem. Jo considero que encara hi ha alguna petita porta oberta perquè es pugui arribar a... No sé si arribar a modificar el criteri del Tribunal Suprem, però sí a qüestionar si la manifestació de capacitat de riquesa realment li correspon a la persona o al...
Però clar, també estem parlant d'una sentència que es va aprovar amb molt poc marge, estava molt dividit. Quan està tan dividit depèn...
Va bé que
dos es posen malalts, sí. I s'hagués canviat la sentència.
Sí, i de fet va haver-hi un magistrat que es va haver de recusar perquè es veu que tenia un parent no conegut o no ho vaig acabar de llegir bé, però que estava vinculat precisament, doncs, amb l'empresa que havia portat el cas fins al Suprem.
D'aquí uns anys,
no?
Si hi ha un canvi en el Tribunal Suprem, es pot tornar a debatre això i es torna a canviar?
Sí, efectivament. Clar, no? A veure, també és veritat que en el nostre sistema judicial, nosaltres no som common law, no som el Regne Unit, no som un país de tradició anglosaxona. Nosaltres, evidentment, aquí el que fem és dret llatí, és la base del nostre dret és el llatí, i en aquest cas la jurisprudència que es va formant, és a dir, les sentències que es van dictant pels alts tribunals són les que configuren la línia. Evidentment, amb el pas dels anys, aquests criteris es poden modificar o es poden canviar. És cert que, evidentment, aquí hi havia una situació que era pacífica, la llei es va aprovar el 1995, com vam comentar l'altre dia, i des del 1995 la situació no s'havia plantejat o no s'havia qüestionat. Sí que s'havia qüestionat algunes vegades i s'havia intentat precisament per la via aquesta de que hi havia aquest defecte reglamentari, perquè hi havia algunes sentències, el que passa que el Tribunal Suprem ho desestimava, també incomprensiblement, perquè el defecte de tècnica legislativa estava des del 1995. La qüestió és que ara ha arribat un punt en el que diu, vaig a fer un canvi de criteri. Els canvis de criteri, evidentment, per adaptar-se, doncs, a l'actualitat, no? Els canvis que hi ha a la societat són necessaris. El que no és normal és que es produeixi un canvi de criteri
en tan pocs dies de diferència,
no? dies es torni a canviar de criteri, doncs, per tornar a la situació anterior. I sobretot perquè si bé és cert que es podria entendre que una situació d'alarma social podria permetre un canvi d'aquesta naturalesa, home, jo no sé si l'alarma social que s'ha produït en aquest cas és respecte de la societat o respecte de la banca. Mm-hmm. Llavors aquí és on entrem amb les teories aquestes una mica...
Les conspiracions, aquí ha pressionat...
I qui ha pressionat o no.
Jo no sé si ha pressionat la banca o també les comunitats autònomes, perquè recordem que són elles les que haurien de tornar els diners.
Efectivament, sí, sí.
Que això a vegades ens oblidem, eh?
Això ens oblidem perquè es circumscriu de forma errònia el debat, si qui ho ha de pagar o no i qui ho haurà de tornar o no. I
però
en realitat,
a qui li ha pagat, qui ho ha pagat?
En realitat, els primers interessats, sí, és a dir, si ho analitzem amb, certament, els primers interessats en que això no es produís eren les pròpies administracions tributàries autonòmiques, que estaven veient, evidentment, com havien de tornar tots aquests diners pagats en els últims 4 anys.
Doncs Daniel Terroja, advocat i associat director de Crau i professor del Centre d'Estudis Financers, moltíssimes gràcies per aclarar-nos també tot el que ha passat en els últims dies amb les hipoteques, amb els bancs, amb el Suprem i tot aquest vodevil típic a l'Spanish.
Típic a l'Spanish, efectivament. Gràcies. Gràcies a vosaltres.